Bona tarda, són les dues. Si penseu en un lloc on veure bones vistes de la ciutat de Barcelona, segurament us passa pel cap el Tibidabo, Montjuïc o molt probablement també els búnquers del Carmel, un lloc que acostuma a estar molt sol·licitat tant per parelles com per grups que s'ajunten a veure les vistes i en moltes ocasions també a veure alcohol. Una situació que acaba molestant i molt els veïns de la zona. Doncs bé, aquesta situació hauria de començar a acabar-se la setmana que ve. Segons ha pogut saber Ràdio Estel, l'Ajuntament de Barcelona començarà a tancar els búnquers del Carmel dilluns. El tancament arriba després de mesos de problemes de convivència entre els visitants i uns veïns que dubten que la solució passi per posar una tanca.
Estel Migdia, amb Diana Silva.
L'exvicepresident del Tribunal Constitucional, Eugeni Gay, considera que el bloqueig que pateix la renovació del Consell General del Poder Judicial afebleix i posa en risc la democràcia. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. L'advocat ho ha dit a Ràdio Estel després de l'aprovació de la reforma del Codi Penal, que inclou una esmena per facilitar el nomenament dels magistrats del Constitucional.
A partir del mes de gener, la T-Jove deixarà de vendre's en targeta de cartró i només funcionarà amb la T-Mobilitat.
I per això l'Autoritat del Transport Metropolità donarà un marge de 2 mesos al col·lectiu jove per fer el canvi, però recomana a tots els usuaris que encara no s'hagin donat d'alta de la T-Mobilitat que ho facin en les pròximes setmanes.
I atenció, aquesta dada, Catalunya és la comunitat autònoma amb més dones en risc de patir una mutilació genital.
Segons un estudi elaborat per la Fundació UASU de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Catalunya hi ha gairebé 25.000 dones en aquesta situació, una xifra que ha augmentat més d'un 15% en els últims 16 anys.
De què vol dir exactament estar en risc de mutilació genital femenina i de què es fa a Catalunya per evitar aquest tipus de casos? En parlarem en uns minuts amb la Neus Aliaga Figueres, que és la coordinadora de projectes de la Fundació UASU. I pel que fa als esports, Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda.
El jugador del Barça, Sergio Busquets, deixa la selecció espanyola després de 143 partits com a internacional.
La notícia ja era un secret a veus, però s'ha confirmat aquest mig dia. Busquets, que va debutar amb Espanya l'any 2009, abandona el combinat espanyol després d'haver guanyat un Mundial l'any 2010 i una Eurocopa el 2012.
I en plana cultural, aquesta tarda, 6:15, s'inaugura el Pessebre de Barcelona, que serà completament diferent als que s'han vist fins ara al Magiró.
La façana de l'Ajuntament acollirà la tradicional instal·lació nadalenca, que serà virtual i en forma de mapatge. A més, els visitants podran interactuar amb el Pessebre a través d'una aplicació que permetrà donar de menjar al tió o posar nom als personatges.
Abans de repassar el més destacat del dia, fem una ullada a com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. Es manté la nuvolositat entre variable i abundant a les comarques del nord-est de Catalunya, on al llarg de la tarda no descartem que pugui arribar a caure algun ruixat de caràcter dispers. N'hi ha hagut al llarg del matí i es mantindran també al llarg de la tarda. Cel també bastant ennuvolat, comarques de la meitat nord, meitat est, però aquí difícilment amb precipitacions, i més clarianes a les comarques del sud, on està bufant el vent de mestral que s'emporta bona part d'aquesta nuvolositat. Avui, amb temperatures una miqueta més baixes que les que vàrem tenir ahir, màximes de 10 a 15 graus, i la cota de neu al Pirineu de Girona situada al voltant dels 1.600 metres. Demà la nuvolositat serà variable arreu del país, però atenció que al matí a la costa i prelitoral de Barcelona hi haurà ruixats. Haurem d'agafar el paraigua, però després aquests núvols s'aniran trencant. Entrarà la tramuntana a la Costa Brava i també el mestral es reforçarà a les comarques del sud. Amb aquesta entrada del nord, demà les temperatures seran més baixes que les d'avui, màximes avui que no passaran dels 15 graus. Diumenge, moltes més clarianes, la qual cosa permetrà que les temperatures diurnes siguin una mica més altes.
L'exvicepresident del Tribunal Constitucional, Eugeni Gay, considera que el bloqueig que pateix la renovació del Consell General del Poder Judicial afebleix i posa en risc la democràcia. L'advocat ho ha dit després de l'aprovació de la reforma del Codi Penal, que inclou una esmena per facilitar l'nomenament dels magistrats del Constitucional. La reforma encara necessita la llum verda del Senat i el vistiplau del Constitucional, que podria aturar la seva votació definitiva prevista pel 22 de desembre.
Segons l'advocat, el que va passar en la sessió d'aquest dijous al Congrés dels Diputats va ser un espectacle lamentable lamentable i demostra que està fallant el principi de serietat i de serenitat. El lletrat català considera que hi ha hagut un incompliment de la Constitució per part de tothom i que s'ha arribat als extrems del que va passar a Catalunya durant el procés. En una entrevista al Matí de Ràdio Estel, Gai ha acusat d'irresponsables a tots els grups polítics del Congrés.
Si aquesta llei no fos democràtica, doncs aleshores diríem, vale, mira, fan el que els dona la gana, però quan aquesta llei és democràtica, home, no, això no es pot fer, s'ha de respectar. Aquí la responsabilitat no és de l'un ni de l'altre, la responsabilitat és dels dos i de tots els grups polítics que estan al Parlament, que s'ho miren els altres des de fora. No, és de tots.
Preguntat per si la modificació del sistema d'elecció dels jutges al Tribunal Constitucional es pot fer a través d'una esmena a la llei, Gai ha respost que la Constitució no contempla res quan es tracta de l'elecció que fa el Consell General del Poder Judicial. En canvi, l'advocat explica que sí que és inconstitucional quan es canvien les 3/5 parts del Senat i del Congrés dels Diputats, que són els encarregats de nomenar 8 dels magistrats.
El Tribunal ha ajornat el debat fins dilluns perquè necessitava més temps per revisar la petició del PP, però també el recurs de Podem, que demana acusar 2 magistrats, entre ells el president del Constitucional, perquè tenen el mandat caducat i perquè el que han de decidir justament és la seva continuïtat o no davant del tribunal en funció. La polèmica ha fet evident el distanciament entre el bloc de la dreta i el de la majoria de la investidura que ha aprovat els pressupostos de Pedro Sánchez. Lluís Casellas, bona tarda.
Bona tarda. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, no retirarà el recurs que va presentar ahir davant del Tribunal Constitucional per intentar impedir que es votés la reforma del Codi Penal i, per tant, segueix oberta la crisi entre el poder legislatiu i judicial.
Hemos comprobado que aquellas votaciones donde se declaró la independencia de Cataluña y la desconexión de Cataluña con el resto de España de 2017 fueron menos graves que las que se produjeron ayer, porque en el año 2017 en el Parlamento de Cataluña el Partido Socialista Obrero Español estaba con la Constitución y ayer el Partido Socialista Obrero Español abandonó la Constitución Española.
Cada vegada es fa més evident el distanciament entre el bloc de la dreta i el de la majoria de la investidura que va donar suport a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez acusa PP, Vox i Ciutadans d'un complot amb la judicatura conservadora. Ho ha dit aquesta matinada des de Brussel·les.
El Parlamento ha podido ejercer su tarea con plena normalidad y a pesar de este complot que hemos visto tan burdo de la derecha y la ultraderecha. Y ese es el mensaje que debe entender la derecha y la ultraderecha española. Y es que no todo vale. No se le puede llamar a un gobierno ilegítimo, no se le puede tildar a un gobierno emanado de las urnas, del Parlamento de España, como un gobierno criminal, golpista, como hemos escuchado.
Més enllà de la situació del Tribunal Constitucional, la reforma del Codi Penal per derogar el delicte de sedició, rebaixar les penes per malversació i modificar el sistema d'eleccions dels membres del Tribunal va tirar endavant ahir a la tarda al Congrés enmig d'una bronca considerable i enmig també de la crisi institucional més greu en dècades a Espanya. De fet, ni el PP ni Ciutadans van votar.
La sessió va ser molt tensa. PP i Ciutadans demanaven suspendre-la fins que el Constitucional no es pronunciés, però la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, no hi va accedir.
Lo que no debiera de iniciarse es un debate y una votación en el Pleno cuando los trámites previos no han agotado todavía de resolverse algunas cuestiones que afectan a los derechos fundamentales de los diputados.
Que no se celebre este Pleno hasta que se resuelva los recursos que están presentados en el Tribunal Constitucional. Lo mismo que le dije a la señora Forcadell en el 2017, señora Batet, no permita esto.
En defensa de la potestad legislativa de esta Cámara y en defensa también del procedimiento y del debate que no responde más que a una democracia deliberativa y al poder legislativo sustentar esa función constitucionalmente establecida, vamos a continuar con el pleno reglamentariamente convocado y, por tanto, seguir con el orden del día previsto.
Durant tota la jornada de dijous, l'ombra del 23F va aplanar al Congrés, provocant les altres enganxades més sonades del dia. Tant les dretes com les esquerres s'acusaven mútuament de cop d'estat. Són Jaume Asens, dels Comuns, Felipe Sicilia, del PSOE, i Cuca Gamarra, del PP.
Aunque no hayan dejado agujeros aquí arriba, ustedes están intentando perforar la democracia con un golpe silencioso. Y nuestra obligación como demócratas es
silencio, por favor.
Si es que hasta ustedes reformaron la Constitución en un día y nos dieron un día para alegar.
Quisieron parar el pleno y la democracia con tricornios y hubieran querido hacerlo con togas, pero no lo han conseguido. No lo han conseguido porque nuestra democracia es fuerte y sólida.
Y estaba en esta Cámara sentado el centro-derecha aquí cuando se produjo un golpe de Estado. Por lo tanto, yo creo que tienen ustedes que revisar un poco la historia y no intentar cambiarla. Pero no podrán cambiar el futuro de la historia que ustedes lamentablemente están reescribiendo. ¡Qué vergüenza, señores socialistas!
Encara en política, Pedro Sánchez ja dona per tancada l'etapa del procés independentista a Catalunya després que el Congrés hagi aprovat la derogació de la sedició i la reforma de la malversació. Però el govern català ja li ha contestat que no està tancada perquè s'ha de poder celebrar un referèndum d'independència.
El govern espanyol veu que els canvis acordats amb Esquerra ja són suficients per acontentar l'independentisme i poder passar pàgina del procés. Però el president de la Generalitat en discrepa i demana ara reformar la Constitució per poder fer finalment un referèndum acordat amb l'Estat. Així discrepen Pedro Sánchez i Pere Aragonès.
Evidentemente Cataluña está mucho mejor que hace 4 años. Que queda trabajo por hacer, sin duda alguna. Pero el procés acabó y hoy en Cataluña prima la convivencia y sobre todo se cumple con la Constitución.
Es un paso más, no es definitivo, no se acaba aquí, evidentemente, nadie renuncia a lo que es, ni a lo que piensa, pero somos capaces de llegar a acuerdos.
Aragonès vol trobar acords per la via política perquè Catalunya pugui votar mentre els socialistes segueixen tancant la porta a aquest camí.
Gràcies, Judit.
Estel migdia.
A partir del gener del 2023, la T-Jove deixarà de vendre's en targeta de cartró i només funcionarà amb la T-Mobilitat.
Sí, l'abonament trimestral per menors de 25 anys serà el primer que deixarà d'estar disponible en format cartró i s'haurà de fer servir amb el sistema de validació sense contacte. Per tal que el col·lectiu jove pugui fer el pas cap al nou sistema, es donarà un marge de 2 mesos per fer el canvi. L'Autoritat del Transport Metropolità ha recomanat a tots els usuaris que encara no s'hagin donat d'alta de la T-Mobilitat que ho facin en les pròximes setmanes.
I Sanitat amplia la quarta dosi contra la Covid a tota la població. Fins ara estava destinada només als majors de 60 anys.
La Comissió de Salut Pública ha avalat que tothom es pugui vacunar, si ho vol, amb la segona dosi de reforç. Tant el Ministeri de Sanitat com les comunitats autònomes han remarcat que és molt important que les persones de risc se la posin. Sanitat també recomana vacunar els nens de 6 mesos a 5 anys amb factors de risc que fins ara es destinava a nens d'entre 5 i 11 anys.
I la compravenda d'habitatges de Catalunya marca el millor octubre des de que hi ha registres amb gairebé 8.200 operacions, la majoria van ser d'habitatges ja autoritzats.
Segons l'Institut Nacional d'Estadística, en comparació amb l'any passat, s'han registrat un 14,7% més de traspassos. Al conjunt de l'Estat es van registrar més de 51.600 compravendes d'habitatges, el que representa un 11,4% més que les que es van fer el 2021. Per demarcacions, a les comarques de Barcelona es va registrar un 16% més de compravendes que l'any passat, seguit de Tarragona, Girona, Lleida.
I a l'altra banda de la moneda, segons un informe del síndic de Greuges a Catalunya, un de cada 10 nens menors de 16 anys viu en situació de pobresa severa. L'informe denuncia que en els últims 5 anys han crescut el nombre de nens que tenen una infància vulnerable.
Aquesta tendència a l'alça encara s'explica per l'impacte que té avui dia la crisi econòmica que va començar el 2008 per l'esclat de la pandèmia i també pels efectes socials i econòmics de la guerra d'Ucraïna. De fet, entre el 2016 i el 2021 hi ha un 15% més de nens i adolescents que es troben en risc de pobresa. L'informe també mostra que, tot i que s'ha incrementat el finançament i la cobertura, les mesures destinades a cobrir les necessitats pels nens són poc efectives. Des del punt de vista de la cobertura, per exemple, més d'una tercera part dels nens en situació de pobresa severa, estem parlant de com a mínim el 38,6%, no són beneficiaris ni de l'ingrés mínim vital ni tampoc de la renda garantida de ciutadania.
I us avançàvem en titulars. Catalunya és la comunitat autònoma amb més dones en risc de patir una mutilació genital genital. Segons un estudi elaborat per la Fundació UASU de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Catalunya hi ha gairebé 25.000 dones que provenen de països on es du a terme aquesta pràctica, una xifra que ha augmentat més d'un 16% en els últims 6 anys.
Tot i que Catalunya acumula un terç de les dones en aquesta situació, a Espanya hi ha més de 80.000 dones en risc de patir una mutilació genital femenina. D'aquestes, gairebé 19.000 són menors de 14 anys. Pel que fa als orígens, la majoria provenen del Senegal i Nigèria, però guanyen també terrenys països com Mali, Ghana, Gàmbia o Guinea. En aquest sentit, el Fons de Població de les Nacions Unides alerta que arreu del món hi ha més de 200 milions de dones i nenes que han patit aquesta pràctica i que si no hi ha un canvi de tendència, el 2030 hi haurà 68 milions de nenes que s'enfrontaran a la mutilació genital femenina.
Neus Aliaga Figueres, coordinadora de projectes de la Fundació UASU, bona tarda.
Bona tarda.
Què entenem per dones o nenes que es troben en risc de patir una mutilació genital femenina? Perquè entenc que a Catalunya aquesta pràctica no es du a terme, no?
No, a Catalunya no es du a terme. De fet, només hi ha un cas als anys 90 de, que es conegui que es va practicar aquí, però no és una pràctica que es realitzi aquí. I per nenes o dones amb possible risc de mutilació genital femenina, entenem totes aquelles dones i nenes que han nascut o tenen nacionalitat en un país on es realitza la mutilació genital femenina. I estem parlant d'un total de 32 països a tot el món on hi hagi una evidència de que es practiqui la mutilació genital femenina.
I en quina edat acostuma a practicar-se aquesta mutilació?
La mutilació genital femenina se sol practicar en nenes abans de que menstruïn, abans de la menstruació. Si bé cert que en els països, sobretot a Gàmbia, que és on des de UASU treballem projectes de cooperació, hem identificat que l'edat de la pràctica està baixant. I això significa que cada cop més es realitza quan les nenes són recent nascudes, una mica com per evitar també les conseqüències legals que hi ha tant en els països d'origen com també si es produeix una reagrupació familiar.
Explicàvem al principi, no, que Catalunya, dèiem, que és la comunitat autònoma amb més dones que pateixen aquest risc i que ha augmentat, no, també el nombre de dones en aquesta situació. Aquest increment és només per una qüestió demogràfica, és a dir, que hi ha més dones que provenen d'aquests països o perquè hi ha un increment de casos o augmenta el risc, diguem?
No, es deu a un increment demogràfic, a un tema migratori, diguem, ja que no hi ha actualment, no existeix la manera d'identificar quantes dones han patit la mutilació genital femenina o quantes nenes poden estar en risc. No hi ha un registre nacional, ni autonòmic, ni municipal, a cap nivell, del nombre de dones i nenes que poden estar en risc.
Si ens centrem en Catalunya, què es fa per evitar aquests casos? Hi ha algun protocol des del Departament de Salut o des dels Mossos d'Esquadra per abordar, no, aquestes situacions o les famílies que poden patir aquestes situacions?
Sí, hi ha protocols a molts nivells. A nivell estatal n'hi ha un. Després, aquí a Catalunya també n'hi ha un des de l'any 2007 que es va reeditar. I hi ha molts municipis que també tenen el seu protocol propi específic i una mica el que ajuden els protocols és a coordinar tots els professionals que han d'intervenir tant en la prevenció com en l'atenció de les conseqüències. Si bé és cert que hi ha uns apartats dels protocols que són els primers, no?, que implica la formació, la sensibilització dels professionals que atendran aquestes dones i aquestes nenes, i també són els nivells d'aquest protocol en els que s'hauria d'invertir més recursos. De dues maneres, hi ha altres nivells del protocol que són més d'actuació davant d'un risc i que això hauria de ser un cop ja fallat, no?, la prevenció amb aquella família o amb aquella dona.
Entenc que no, una part important de la prevenció també es deu fer a les escoles, no, a nivell de formació. No sé si a nivell també de conscienciació hem millorat en els últims anys, és a dir, és més fàcil explicar-li a les famílies que aquesta pràctica no és el que hauria de fer-se?
Sí, pensem que és un tema, la mutilació genital femenina, que aquests darrers anys s'ha com popularitzat més, la gent sent també a través dels mitjans de comunicació, no? És un tema que és més recurrent. El que sí que és cert és que les famílies que venen d'aquests països, no?, on es realitza, la informació que els ha arribat potser és molt enfocada a les conseqüències legals, uh-huh. i això també distorsiona una mica l'objectiu que hi ha darrere, que és, al final, que conèixer, no?, les conseqüències per la salut que té, i per això pensem que l'abordatge hauria de ser des d'una educació, no?, de sexualitat, de salut, i no tant des de la part punitiva, no? És a dir, no facis això perquè hi ha una conseqüència legal, sinó el que ens interessa és més fer arribar a aquestes dones o a aquestes famílies el per què és perjudicial aquesta pràctica, no? I això ens porta a un abordatge, a una mirada des de la salut.
Clar, estem parlant de prevenció. Un cop la prevenció falla, a Catalunya el centre de referència en intervencions per reconstruir els genitals femenins és l'Hospital Clínic, però expliquen que, tot i que l'operació és relativament senzilla, no?, que dura uns 40 minuts i que és una intervenció ambulatòria, costa molt que les dones hi vagin, que a vegades fins i tot no tenen cita i no hi van, que és molt difícil. Per què costa tant?
Costa tant perquè al final la reconstrucció, tot i que des d'aquí ens pot semblar com la solució al problema, implica passar un cop més, no?, per un bisturí, implica passar per un procés quirúrgic i molts cops tampoc és garantia d'èxit, no?, aquest procés. En alguns casos sí, serà la solució per a aquella dona, però sí que és cert que s'ha d'avaluar molt quin és el dany, diguem, que té la dona i quines són aquestes conseqüències, no? Perquè molts cops les dones el que necessiten potser seria més un acompanyament psicològic per curar aquesta cicatriu més del trauma d'haver passat per la pràctica, que no tant la part física, no? Perquè no tots els tipus de mutilació tenen les mateixes conseqüències per totes les dones.
Doncs Neus Aliaga Figueres, coordinadora dels projectes de la Fundació Guasso. Moltes gràcies per passar per l'Estel Migdia i que vagi molt bé.
A vosaltres.
Estel Migdia, amb Diana Silva.
I us ho dèiem, en portada, Barcelona tancarà la setmana vinent els búnquers del Carmel. Està previst que abans de Nadal acabin les obres d'instal·lació de les reixes que barren el pas a una de les zones més turístiques de la ciutat durant unes hores en concret, tal com es fa amb altres parcs de la ciutat. Aquests treballs previs han consistit en l'adequació de l'espai per instal·lar aquestes reixes, com la neteja i retirada d'elements amb amiant. Les actuacions ara arriben a la recta final, amb el tancament que arriba després de mesos de problemes de convivència entre els visitants i els veïns. Una situació que dubten que se solucionin amb una tanca. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. En Joan Escayuelas viu a la casa més propera als búnquers des del 1950, entre els carrers Labèrnia i Marià Labèrnia. Ha explicat a Ràdio Estel que els veïns de la zona porten des del 2017 convivint amb botellots i baralles, a més de robatoris als domicilis i cotxes malmesos.
Tota aquesta música i aquests pakistanis que els venen alcohol, això altera molt, sobretot al vespre, que no pots dormir. Et venen i et piquen a la porta. L'altre dia va vindre una dona que li deixés a les dues de la matinada que si por favor le podia vender agua caliente para el mate. I no jodas, em pinten la porta, bueno, molèsties, tot són tocada de collons.
Dubta de l'eficàcia de barrar el pas amb una tanca als búnquers i assegura que la solució passa per tenir més presència de la Guàrdia Urbana.
Ja està ballado, bueno, pues arreglarse. L'Ajuntament no posa cap cívic, no posa gent que ho cuidi. Tot això es podria evitar només que fent una mica de presència de la Guàrdia Urbana, que per això la tenim. Però la Guàrdia Urbana ve, potser ve cada dia, però puja fins aquí a la font, es foten una cigarreta i tornen a fotre el camp.
Ara per ara, la brutícia i els botellots continuen produint-se, malgrat les obres prèvies a l'adequació de l'espai pel tancament. Els veïns alerten que amb les noves tanques aquestes molèsties podrien traslladar-se davant de casa seva.
Gràcies, Sílvia. I el Centre d'Acollida per Persones amb Addiccions de Barcelona, ubicat al districte d'Horta i Guinardó, té una llista d'espera de fins a 5 mesos. Aquest centre va obrir les seves portes per primera vegada ara fa 2 anys i mig i des d'aleshores ha tret al carrer 213 persones i ha aconseguit que unes 60 recuperin la seva autonomia.
Sí, la capital catalana concentra 10 de les 14 sales de consum injectat supervisat que hi ha a Catalunya i tot i que el consistori no considera que els centres que hi ha a la ciutat estiguin saturats, sí que creu que seria important que aquest model d'atenció a les persones drogodependents s'estengués arreu del país. Segons dades municipals, fins al 10% de les persones residents a l'equipament obert a la capital catalana provenien d'altres municipis, ja fos de Badalona, Calella o de Sant Adrià de Besòs.
I atenció, perquè aquest vespre la Sagrada Família il·luminarà finalment les dues noves torres dels evangelistes Lluc i Marc, coincidint amb el concert de Nadal que celebra la Basílica. El programa Camins d'aquesta casa farà un seguiment del concert i de la il·luminació de les dues torres a partir d'un quart de 8 del vespre.
Les dues torres s'il·luminaran per primera vegada aquest vespre, un cop hagi acabat el concert de Nadal, que tindrà lloc a la Sagrada Família a partir de 7:45 del vespre. Sota la direcció de Xavier Puig oferiran un repertori de Nadales de tot el món. Les torres de Lluc i de Marc, acabades aquest any i coronades pel bou i el lleó alats, envoltaran la Torre de Jesús de 172 metres, que es preveu llesta el 2026. Encara falten les torres dels evangelistes Joan i Mateu, que estaran acabades el 2023. El concert es podrà seguir en streaming a través del web de la Sagrada Família.
I el síndic de Greuges de Barcelona demana a l'Ajuntament que prohibeixi la papanoelada motera del 2022 que està prevista per aquest diumenge al centre de la ciutat. La sindicatura diu que la marxa podria afectar la seguretat viària, la mobilitat i l'ús de l'espai públic.
Sí, de fet, l'Ajuntament ja ha dit en diverses ocasions que està en contra de l'esdeveniment, ja que considera que l'activitat no s'hauria de permetre per la contaminació ambiental i sonora que provoca. Si s'acaba fent, la papanoelada motera recorrerà els principals carrers de la ciutat després de 2 anys sense fer-ho per la pandèmia. La rua arrencarà diumenge a 4:45 de la tarda des del carrer de les Ciències de l'Hospitalet de Llobregat fins a la Font Màgica de Montjuïc.
I en plana internacional, els líders europeus demanen arribar a un acord sobre el topall del preu del gas el proper dilluns, en l'última reunió d'energia de l'any.
Els mateixos líders estan treballant en un pla europeu per fer front als ajuts massius dels Estats Units a les inversions en renovables que condicionen la competitivitat del mercat. Amb aquest pla sobre la taula, la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, està contenta i assegura que al gener es presentaran totes les mesures.
Mentre que la Unió Europea ha aprovat el 9è paquet de sancions contra Rússia.
Les noves mesures prohibeixen en les exportacions de drons i material aeri i amplien la llista negra d'entitats i individus sancionats, alguns d'ells relacionats amb les forces armades i la indústria de defensa. A més, també inclouen la prohibició a les inversions mineres a Rússia.
Per cert, que Kosovo ha demanat aquest dijous formalment l'adhesió a la Unió Europea.
El procés d'adhesió de Kosovo serà complicat, ja que ara per ara hi ha 5 estats de la Unió Europea, entre ells Espanya, que no reconeixen la seva independència.
I tornant a Catalunya, el Tribunal Superior de Justícia ha condemnat la Generalitat a retornar a l'empresa Acciona 300 milions d'euros per la finalització del contracte de gestió d'Aigües Ter Llobregat.
Anys després de la privatització del servei que va fer el govern d'Artur Mas, el govern de Junts i Esquerra va decidir que tornés a ser pública contra el desig de l'empresa que va guanyar el concurs Acciona. Per aquest motiu, l'empresa va demanar una compensació pel que havia pagat en un inici de la concessió, pagaments anuals pel cànon, a més d'inversions ja realitzades des del 2016.
El diari El País ha entregat un informe a la Conferència Episcopal i al Defensor del Poble que recopila 50 nous casos de presumptes abusos en el si de l'Església Espanyola.
Les edats de les víctimes reflectides en el document van dels 4 als 17 anys i en gairebé el 97% dels casos les víctimes són homes. El cas més antic és del 1955 i el més recent del 2002. Tots els casos han prescrit. El diari ja va entregar un primer informe al desembre del 2021 i un segon al juny del 2022.
I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han detingut a l'aeroport del Prat un dels líders implicats en l'estafa financera mundial més gran. L'home va ser detingut després que el seu avió aterrés al Prat provinent de Romania.
Es calcula que la ciberestafa ha afectat centenars de milers d'usuaris de tot el món amb un impacte econòmic que podria superar els milers de milions d'euros, ja que es va intervenir 3 milions de correus electrònics. La xarxa investigada guanyava 400 euros al minut i 50 milions cada 3 mesos.
L'acusat de la mort de Janet Jumillas no tenia cap malaltia mental. mental ni cap afectació important per les drogues en el moment dels fets. Així ho apunten els forenses.
Les psiquiatres han assegurat que sabia què feia en tot moment. Ho han dit aquest dijous a l'Audiència de Barcelona tres psiquiatres forenses que el van visitar i analitzar després de ser arrestat i que han presentat els seus informes pericials al jurat popular. La fiscalia demana 19 anys de presó per assassinat amb traïdoria per l'acusat d'apunyalar mortalment la dona i enterrar-la en un descampat de Cornellà de Llobregat al març del 2019.
I aquesta matinada a França, almenys 10 persones han mort en un incendi d'un bloc de pisos a Lió. 5 de les 10 víctimes són menors d'edat i hi hauria una desena de ferits.
El foc s'ha produït cap a les 3 de la matinada en un edifici de 7 plantes i, segons els serveis d'emergència francesos, la xifra de víctimes podria augmentar. Fins al moment es desconeix l'origen de l'incendi, però el ministre de l'Interior del país ha explicat que en aquest carrer on hi ha hagut l'incendi s'han fet fins a 25 entrades per tràfic de drogues des de principis d'any. Tot i així, la policia francesa ha obert una investigació per aclarir què ha passat.
I un apunt més abans d'anar als esports. A Bescanó, els gironès, els Mossos d'Esquadra han detingut 4 homes d'entre 26 i 35 anys pel cultiu de 2.419 plantes de marihuana.
Quan els agents van entrar a la casa, un dels arrestats va amenaçar de disparar-los amb una pistola semiautomàtica. Per això, a més d'investigar-los a tots per un delicte de salut pública i defraudació de fluid elèctric, aquest detingut també l'acusen de tinença il·lícita d'armes i amenaces. Tots els arrestats han quedat en llibertat provisional.
Gràcies, Anna.
A vos.
Obrim plana esportiva, Xavi. El jugador del Barça, Sergio Busquets, deixa la selecció espanyola de futbol, on va debutar-hi l'any 2009 i on ha jugat 143 partits.
Sí, la notícia s'ha sabut aquest migdia. Busquets, que és una de les llegendes de futbol espanyol, tanca una etapa així a la selecció i va debutar l'1 d'abril del 2009, amb 20 anys, en un partit a Istanbul, on Espanya va guanyar Turquia per 1-2. L'últim partit va ser el 6 de desembre passat, als vuitens de final del Mundial, on la Roja va caure eliminada davant del Marroc als penals. El migcampista blaurana s'ha acomiadat amb aquest missatge.
Un orgullo poder representar a tu país, poder representar a este grupo, a estos compañeros. La trayectoria y todo lo vivido y de la manera en que lo he hecho al final es lo que queda.
És una part del vídeo que ha publicat la Federació Espanyola per comunicar l'adeu de Sergio Busquets. Durant l'etapa on va vestir la samarreta de la selecció, el futbolista de Badia del Vallès, de 34 anys, ha jugat 143 partits, com deien, ha participat en 4 Mundials i 3 Eurocopes, guanyant la Copa del Món l'any 2010 i l'Eurocopa del 2012.
Paral·lelament a aquest anunci, el davanter del Barça, Robert Lewandowski, internacional en Polònia al Mundial de Qatar, s'ha reincorporat ja aquest matí als entrenaments del primer equip. També ho han fet alguns internacionals espanyols.
Tot i que s'entreni aquests dies amb l'equip, Lewandowski no podrà jugar els 3 primers partits de Lliga Postmundial, ja que està sancionat per l'expulsió del partit contra l'Osasuna. Sí que podrà jugar, en canvi, el partit de setzens de final de la Copa del Rei i la semifinal de la Supercopa d'Espanya contra el Betis el dia 12 de gener. A més, aquest matí els que han jugat al Mundial amb Espanya, Ansu Fati, Balde i Eric García, també han tornat ja a la ciutat esportiva. Mica en mica, per tant, es van reincorporant tots els internacionals. Ahir, recordem, ho va fer el porter Marc-André Ter Stegen. D'altra banda, i encara sobre el Barça, hi ha indignació entre els aficionats de l'Espanyol després que el Futbol Club Barcelona hagi anunciat que prohibirà l'entrada al Camp Nou d'aficionats amb vestimenta o emblemes del Club Perico. Així apareix a la web del club quan s'accedeix a la venda d'entrades per al partit del dia 31 de desembre.
I al Mundial de Futbol, preocupació a les files franceses a 3 dies de disputar la final per un virus que afecta 3 jugadors de la plantilla.
Es tracta de l'anomenat virus del camell, que té uns símptomes semblants als de la grip. Els 3 jugadors de moment afectats són Upamecano, Rabiot i l'extrem del Bayern de Munic, Coman, que ha sigut l'últim en infectar-se. El grup de Didier Deschamps ha extremat les precaucions i ha aïllat els 3 jugadors per evitar que el contagi s'estengui a la plantilla i pugui afectar més jugadors, posant en risc la disputa de la final de diumenge, que recordem enfrontarà França i Argentina a les 4 de la tarda.
I encara en internacional, el Mundial de Clubs de la FIFA jugarà finalment al Marroc entre els dies 1 i 11 de febrer de l'any que ve.
En aquesta edició hi participaran el Flamengo, el Seattle Sanders, el Wydad Casablanca, l'Oakland City i el Real Madrid com a representant europeu per ser el guanyador de l'última Champions. Encara falta conèixer, però, el nom de 2 equips més que completaran el quadre de participants, entre ells el representant d'Àsia i un altre equip del Marroc com a país anfitrió de la competició. A més, el president de la FIFA ha anunciat d'una banda que l'any 2025 aquest torneig, aquest Mundial de Clubs, canviarà de format i participaran 32 equips i la idea és que tingui la mateixa dinàmica que la Copa del Món que disputen les seleccions. De l'altra banda, també ha anunciat la creació d'un Mundial de Clubs, però en aquest cas femení.
I en bàsquet, segona jornada de la setmana pels blaugranes. Aquest vespre reben el Panathinaikos grec, on buscaran seguir escalant posicions a la classificació.
A 8:45 el Panathinaikos arriba al Palau Blaugrana. Els de Xèxic i Vicius intentaran sumar la segona victòria europea de la setmana i seguir amb les bones sensacions després de la victòria que van aconseguir contra el Mònaco dimecres. El Barça arriba al partit amb 9 victòries i 4 derrotes. És el segon millor balanç de la competició, empatat amb 3 punts. L'entrenador culer, Xèxic i Vicius, però destacava els números del rival durant la prèvia ahir del partido.
Viendo ahora partidos, viendo los números de ellos, juega bastante poca gente, ¿no? Rotación es bastante corta y todos los que juegan están en un gran momento de forma. Estamos hablando de Lee, estamos hablando de Walters, estamos hablando de Williams, Papayanis. Todos están en un gran momento de forma y esto se nota en balance de victorias y derrotas.
L'única baixa del Barça per al partit d'avui és la d'Àlex Abrines. És el duel a partir de 8:45 en directe per DAZN.
El Barça tornarà a jugar diumenge en partit de Lliga ACB contra l'Unicaja de Màlaga. Abans ho farà Joventut de Badalona i Manresa.
La penya viatja aquesta tarda cap a Galícia, on s'enfrontarà demà a les 6 contra l'Obradoiro. Els badalonins arriben al partit en un dels seus millors moments de la Lliga i a poc va recuperant jugadors lesionats. Un d'ells és Guillem Vives. En canvi, l'entrenador Carles Duran no podrà comptar amb William Howard i es dubta per al pivot Simon Birgander. De la seva banda, el Baxi Manresa rebrà a 8:45 de demà la visita al nou Congost del Bilbao i el principal objectiu dels del Bages és guanyar per allunyar-se de les últimes places. Pel que fa al bàsquet, Girona no jugarà també fins diumenge com el Barça ho farà en aquest cas contra el Saragossa a 1:45 del migdia.
I en futbol sala, el Barça buscarà aquesta nit acabar com a campió d'hivern de la Lliga.
Els blaugranes s'enfronten al Manzanares per mira de sumar la quarta victòria consecutiva que els permeti acabar la primera volta com a líders. Ara mateix encapçalen la classificació amb 31 punts, 4 més que el segon. Si ho aconsegueixen, a més, assegurarien ser caps de sèrie de la Copa d'Espanya. De la seva banda, el rival d'aquesta nit, el Manzanares, arriba en una crisi de resultats i situats a la part baixa de la classificació, ja que no guanya des de la jornada 6. Des d'aleshores sumen 2 empats i 5 derrotes des de les files blaugranes, però no se'n volen confiar, és dit Plana.
Un rival superperillós, no? L'any passat vam tenir un partit superajustat, sabem que és un rival que a casa seva es fa molt dur i a més a més ara doncs penso que després d'una dinàmica negativa que han tingut tindran la necessitat de tornar a guanyar punts i conscients de que haurem de fer un partit molt complet i competir de la millor manera per intentar guanyar els 3 punts, que és el que volem.
El partit començarà a 8:45 en directe per la Liga Esports.
I encara en plana poliesportiva, la Lliga d'Europa d'hoquei patins, Calafell, Reus, Noia i Caldes busquen acabar les dues primeres passes dels seus grups.
Hi ha 4 grups en aquesta competició amb equips que competeixen. Els 2 primers de cada grup continuaran en aquesta Lliga Europea i els altres 2 passaran a disputar ja la segona competició, l'Europa Cup. Els equips classificats es trobaran amb els 8 equips que han quedat exempts d'aquestes fases, entre els quals hi ha el Barça i el Liceo com a representants de l'Hockey Lliga. Del Calafell s'ha desplaçat a Suïssa, on a banda d'enfrontar-se al Diesbach es trobarà amb l'Oliveriense portuguès i el Grosseto, el segon de la Lliga Italiana. Els altres 3 equips catalans jugaran a Itàlia. El Reus ho farà a Valdanyo i debutarà amb l'equip local i després s'enfrontarà als equips portuguesos del Braga i del Barcelos, que és el tercer de la Lliga Portuguesa. El Noia i el Caldes jugaran al mateix grup. A Forte dei Marmi, a banda dels anfitrions, també jugaran contra el Folonica italià.
Gràcies, Xavi. Obrim plana esportiva, Olma Giró, bona tarda de nou.
Esportiva, Diana.
Esportiva no, cultural. Tanquem plana esportiva per obrir la plana cultural, Olma Giró.
Molt bona tarda.
Perquè aquesta tarda, a 6:15, s'inaugura el Pessebre de Barcelona, que serà completament diferent als que s'han vist fins.
Arriba tard, però arriba, i a partir d'aquesta tarda, la façana de l'Ajuntament acollirà la tradicional instal·lació nadalenca, que serà virtual i en forma de mapatge. A més, els visitants podran interactuar amb el Pessebre a través d'una aplicació que, segons diuen, permetrà donar de menjar al tio o posar nom als personatges que s'hi vegin.
I parlant de Nadal... No podia fallar. Ja es pot visitar la coneguda Casa de Santa Claus a Badalona i aquest any ho fa amb més llums, música i espectacles.
Gairebé 2.000 persones van passar per aquest jardí privat l'any passat per veure el Pare Noel i gaudir de l'espectacle de llums. Aquest any es repeteix el format, però segons el propietari de la casa ho fa apostant més fort. De fet, el mateix propietari ha assegurat que aquest any, atenció, han fet ombra a l'alcalde de Vigo i que el seu somni és fer de Badalona la Lapònia catalana.
Anem forts, eh?
Anem forts. Això amb Maria Carey de fons, cap amunt, cap
bueno,
amunt.
Bueno.
La casa està ubicada al número 9 del carrer Montjuïc de Badalona i no és difícil trobar-la si la voleu buscar, perquè mireu cap amunt i on es veuen més llums, doncs allà és. L'èxit d'aquesta casa de Santa Claus va començar l'any passat quan, doncs, després de les descafeinades, podríem dir-ho així, festes pandèmiques, van decidir compensar-ho fent festa grossa per Nadal. Al principi, però, havia de ser com una festa pels veïns. Ara bé, gràcies a internet, doncs, la iniciativa es va anar viralitzant fins al punt que més de 2.000 persones, com comentàvem, van passar a veure aquest jardí i van fer cues de fins a una hora. Aquest any el propietari assegura que això no passarà, que han reduït aforament, així que una hora de fer cua no estareu. Llavors, aquesta grandiositat que dèiem és possible per gràcies a 35 empreses patrocinadores, i un esdeveniment tan gran com aquest, atenció, és que és tan gros perquè inclús el Pare Noel ha arribat amb helicòpter a Badalona i s'ha passejat pels seus carrers amb Ferrari.
Un Pare Noel de luxe, aquí a Badalona.
I diuen que és el més sexy de Catalunya.
Bueno, Pare Noel només n'hi ha un, per tant...
Que el català té aires així ben guapot.
No m'havia plantejat el Pare Noel com una figura sexy,
jo
però...
Jo tampoc,
endavant.
Però això diuen.
Va, i deixem el Nadal, perquè estem desvariant una mica ja. Perquè si aquest dimecres l'Acadèmia del Cinema Català anunciava els nominats als Premis Gaudí, avui s'han obert les votacions al Premi Especial del Públic a la millor pel·lícula catalana.
I per votar-ho teniu fins al 16 de gener a les 12 de la nit, i ho heu de fer a través del web premidelpublic.premisgaudí.cat, és a dir, la web dels Premis Gaudí, ho trobareu allà. Amb aquesta iniciativa, els Premis Gaudí es van obrir a la participació popular ara fa 5 anys, amb l'objectiu de reconèixer el paper protagonista que juga, doncs, el públic en el món del cinema. Les pel·lícules aquest any compten el guardó són El Carràs, Suro, Nosaltres no ens matarem amb pistoles, El fred que crema, Un any o una noche, Pacific Fiction, La maternal, Mantícora, Cantando en las azoteas, Oswald, El falsificador, El sostre groc, Toy Alt i Adrif, i Tadeo Jones 3, La taula maragda. Aquestes són les que opten aquest guardó.
Moltes, eh? I en música ja s'han confirmat els primers caps de cartell del Festival Porta Ferrada, que se celebra a Sant Feliu de Guíxols. Als destacats trobem Ben Harper, Ludovico Einaudi, Pat Metheny i Jean Rotund.
I després que l'any passat suspengués la seva gira europea, el nord-americà Ben Harper arribarà aquest 2023 a Sant Feliu de Guíxols amb energies totalment renovades després d'unes temporades, diuen, difícils. Harper serà un dels caps de cartell i ho serà juntament amb l'italià Ludovico Einaudi, que ha escollit el festival per fer parada dins la seva gira europea i també per presentar en exclusiva a Catalunya el seu nou espectacle. L'estem escoltant de fons. I atenció, perquè avui surten a la venda les entrades. Per adquirir-les heu d'anar a la web del festival.
I atenció a tots aquells avis i nets de Catalunya, perquè tindran entrada gratuïta al Tibidabo aquest cap de setmana.
Aquest 17 i 18 de desembre, els majors de 60 anys i els seus respectius nets, si en tenen, podran gaudir de totes les activitats que ofereix el parc i gratis. Si no tenen nets, no patiu, perquè també podeu entrar. Alerta, però, que si en teniu molts, perquè només ofereixen dues entrades gratuïtes per cada adult. És a dir, cada adult pot anar acompanyat cada avi de dos nets.
No pot anar un avi amb 8 nets diferents d'altres avis, no? Xenxullos.
Llavors, no, fent números, una parella d'avis podria anar amb 4 nets, és a dir, un adult, 2 nets. Tot això s'emmarca dins les jornades anomenades Tibi d'avis, que volen, doncs, que els més grans i els més petits gaudeixin de les activitats. Llavors, durant la visita, aquests dos dies, es podrà utilitzar la pista de gel sintètic que ja vam comentar que s'havia instal·lat al Tibidabo, i a més també el parc d'atraccions ha organitzat activitats de Nadal per als més petits, com el conegut espectacle El Bo de Cuixarola, de la mà de les mascotes del Tibidabo, i també el Tibi Marionetarium de Nadal, un teatre de titelles, em passis a partir de la 1 del migdia els dos dies.
I aniràs?
No, soc neta, però soc major i encara no soc àvia. Una mica complicat de trobar la franja.
Entre dos aigües. Gràcies, Olma, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
I abans de marxar de cap de setmana, ja sabeu que els divendres són sinònims de novetats musicals i, per tant, de Mercè Mondelo. Bona tarda.
Hola, bona tarda. T'he de dir que jo soc molt fan del Marionitarium de, del Tibidabo, eh? Sempre
mira
que hi
que
vaig,
pega, eh?
Cita indispensable.
Doncs fins aquí la recomanació de Mercè Mondelo.
Ja hauré d'anar aquest Nadal, a veure com canvia.
Anem ja per lo teu o seguim parlant del Tibidabo?
Anem.
Perquè a més avui hi ha estrena del nou remix de Rosalía.
Sí, és aquest Despechar, que ara viu una segona vida amb la veu de Cardi B.
Ja ho puc dir, no? No m'agrada. Sí.
Com deia Mourinho, per què?
Clar, i mira que a mi Despechar m'agrada molt. O sigui, sí, vaig ser una de les pesadíssimes en Despechar. Però això no.
Clar, ara deies, recordem que Rosalía va publicar aquest merengasso el passat 28 de juliol i ara es barreja amb el hip-hop de Cardi B en un resultat que estem escoltant que és una mica Frankenstein, no? Perquè una va per una banda, l'altra per l'altra, gèneres musicals molt diferents. Jo estic convençuda que fins i tot no han coincidit en un estudi per gravar la cançó, sinó que li han passat les pistes originals
un
a Cardi B. Sí, i li ha dit, mira, té, Rosalía, aquesta és la meva part, com quan feies treballs de l'escola.
I què passava quan ajuntaves parts sense
doncs
treballar junts?
Doncs que sortia molt malament, i és el que ha passat, no? De fet, aquesta és una de les...
Una salutació a la Rosalía.
No, per favor, que la Rosalía és una gran artista i que ens ha encantat tot el que fa, això és un fet. El que passa és que avui no ens ha agradat. De fet, això és una de les tendències d'aquest temps que ens ha tocat viure, el fet d'agafar una cançó i reconvertir-la en la veu d'una altra persona. I és una cosa que pot anar molt bé o pot anar molt malament. Mm-hmm. Avui ha anat molt malament. I un dels pocs artistes que pot dir que li ha anat bé això de fer un remix és Zoilo. Ya que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonto, niño, tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, gogo, gochaito, como diría lo vasco.
Afavoríssim d'aquesta cançó.
Sí, aquesta l'hem escoltat i ens la sabem fins a la sacietat. És la cançó del cantant valencià, de Zoilo, la va publicar l'any 2020 i va passar bastant per alt fins que Aitana hi va sumar la seva veu amb aquest remix, Mon Amour Remix, que va fer un any després, que la va treure i que l'ha fet tremendament famós en ell i ric també, diguem-ho tot.
Sí, segur que sí, però clar, també és veritat que és diferent, no? Perquè Rosalía no necessitava.
No, no ho necessitava.
Que algú li donés vida al Despechar. Segurament Zoilo, quan ell va treure la cançó, no va tenir el ressò que va tenir quan el va fer amb l'Aitana.
També hi ha l'opció que el fet que dues veus s'uneixin en un remix també funcioni. Vull dir, no pot ser que tot sigui malament. En aquest cas, brilla, però hi ha casos en la història que no han brillat i n'hi ha un de paradigmàtic, que és, no sé si recordeu, Blinding Lights, la cançó més escoltada del 2020. Doncs es va fer un remix amb The Weeknd... Disculpeu. Blinding Lights de The Weeknd. Va fer un remix amb precisament Rosalía, però no va funcionar.
Però aquí he vist una cosa. Potser la culpable... No la culpable, la que té mala sort amb això és Rosalía.
Podria ser, però podria clar. Ser. Rosalía, fes-ho sola, no ho facis. No, però mira, un cas que ens demostra que no ha estat així és que després tots dos es van ajuntar per fer una cançó col·laborativa. O sigui, no és jo faig una cançó, te la passo i tu m'hi poses veus, sinó fem-la junts, van engendrar una bachata preciosa que a tots ens ha encantat i que sona molt bé i que ha tingut d'èxit, que és la fama. Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad. Es demasiado traicionera y como ya viene se te va.
Clar, aquesta és bona, eh?
Així sí.
Ens agrada.
Quan dos caps més pensen més que un, el resultat és molt millor.
Vaja, perquè amb tota aquesta història de les cançons, els remics, els fracassos i els èxits... I repassem més novetats d'avui.
Sí, perquè n'hi ha que llueixen molt, com aquest nou tema d'Alice. Porque todo está bien. Aquesta jove promesa del Baix Llobregat, recordem-ho, també conegut per ser el productor musical de C. Tangana, i que gràcies precisament a la publicació del madrileño té 3 premis Grammy Llatins, publica un altre senzill que ens parla de les frustracions del dia a dia, com el pal d'Hisenda, pagar el lloguer, l'ansietat o aquells merdes, diu ell, que venen a fotre't, que n'hi ha molts, i ho resol amb un todo está bien irònic i en certa manera reconfortant, que ens fan petits una mica.
Ens agrada també. I avui també estan d'estrena Ginebres, que és una de les bandes espanyoles del moment. Quina cançó, Mercè. Quina cançó m'has descobrir.
Clar, és que...
La boca tota, ja.
Sí? Va, vinga, som-hi.
No, no cal.
Aquí no ens cansem de parlar-ne, perquè ja fa uns dies aquestes noies ens sorprenien amb la publicació d'un tema conjunt amb l'excantant del Cantó del Loco, Dani Martín, amb aquest desastre de persona, i ara s'estrenen col·laborant amb Fran Perea. Una cançó que formarà part del nou disc de Fran Perea, segur que us sona, perquè és una de les cançons que sortiran en aquest Uno más uno son 20 cançons de la seva trajectòria musical, que ara reversiona amb motiu d'aquests 20 anys de música i que ho fa molt ben acompanyat.
Amb qui, amb qui?
L'Oreja de Van Gogh, Beli Basarte, i ara Ginebres és que promet ser un dels discos més potents del 2023. Haurem d'esperar a escoltar-lo l'any que ve.
I encara una altra col·laboració més.
La de Nil Moliner amb el duet Marlena.
¿Qué esperas tú de mí? Me vuelves a buscar, porque ahora estás aquí, si ya no hay más que hablar, y nos hacemos viejos, y no te veo en el espejo. Te pido por favor, que no me llames más, que sala tu perdón, me va a hacer olvidar, que nos hacemos viejos, sigo esperando en el espejo. Y ahora, ¿qué esperas?
De fet, ahir ja en parlàveu aquí a l'Estel Migdia amb l'Olma Giró, perquè el cantant ahir tancava gira a Resmetàs i el proper dimecres, 21 de desembre, ho farà a Madrid. I com a preludi d'aquests dos concerts, ens regalava ahir aquest Nada que decir, que és precisament el silenci que queda quan una relació s'acaba, malgrat Nil Moliner diu que sempre hi ha una de les dues parts a qui li queda alguna cosa per dir-li a l'altra. En aquest cas, no sabem qui és qui, si Nil Moliner o Marlena.
Més enllà de la història, les veus s'assemblen molt.
Sí, tenen com un rotllo semblant. Bueno, sí.
Estic dient timbre com per si, sí, si jo sapigués alguna cosa. Però jo, quan ahir la vaig escoltar, dic, ai, que raro sona el Nil Moliner. No era el Nil Moliner, era l'altre, no? Ja,
sensacional.
No? Però realment jo trobo que s'assembla bastant.
Empastadíssims. Veus, això sí que és una bona col·laboració. I no el que han fet Rosalía i Cardi B.
Bueno, Rosalía, t'estimem igualment, que estem
amb una canya avui. Rosalía. Sempre l'hem alabat en ella.
I no marxem d'aquest gènere pop espanyol perquè hem de parlar també d'un senzill que ens porta molta nostàlgia.
Atenció, perquè els madrilenys Pig Noise publiquen un tema que es diu Motor. Aquesta banda dels 2000 que...
Que són igual que el 2000.
Sí, per qui
s'hagi... No és dolent, eh? És així.
No, no, és tenir un gènere musical i anar a tope. La majoria de bandes és el que fan. Doncs, per ubicar-lo, tu l'ubiques. Segur que hi ha molta gent que no els ubica, però sí que els ubicarà si escolten aquest T'entiendo.
Temacle, eh?
Sí, d'aquells que quan l'escoltes per primera vegada dius, me la vull saber de memòria tota la lletra de la cançó. Doncs això passava el 2006, que és quan llançaven aquest tema, i amb aquest primer disc també de la banda, si hi ha algú que s'ha quedat allà, que sàpiga que han seguit publicant discos, que hi ha vida més enllà, i que estan preparant un altre disc perquè acaben de llançar aquest senzill Motor, que promet més cançons.
molt a favor de Pink Noise. A mi m'agrada molt.
Ho sé.
Bueno, m'agradava molt, ara potser no ho sé.
Bueno, però, són aquelles però, coses que ens recorden a una època i que, bé, ara ja hem desconnectat d'aquella època una mica, no? Però sempre quedarà aquest punt nostàlgic d'escoltar la veu.
Sempre a favor de la nostàlgia, també. I avui, parlant de nostàlgia, precisament, qui posa punt i final a la setmana és Antonio Vega.
I és que el cantant de Nacha Pop avui hauria fet 68 anys si no fos perquè el 2009 se'l van d'un càncer de pulmó. El recordem amb una de les cançons més mítiques de la banda, La xica d'ahir, en una versió que precisament va fer en directe el mateix Antonio Vega quan feia carrera musical en solitari.
Doncs amb aquest La xica d'ahir tanquem la setmana i la secció. Mercè Mondero, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que tinguis bon cap de setmana. I nosaltres us deixem també amb la caravana de Joan Trias. Ja ho sabeu, que avui hem tingut amb nosaltres a la producció del Ric Pelegrí i a la tècnica el Jordi Carretero. Que tingueu bon cap de setmana.
Ràdio Estel. Aconsegueix per 6 euros el calendari 2023 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb textos triats pel periodista i membre de la comunicació del Sínode de Roma, Fernando Cordero. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 6769 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 27 77 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 27 77.
Necessitem persones com tu, que són exigents, que saben com anticipar-se i actuar, que volen ajudar els altres, que no tenen por, que saben donar el millor d'elles mateixes, que s'atreveixen a fer i a ser el que volen. Necessitem bomberes com tu. Nova convocatòria amb el 40% de les places reservades per a bomberes. Per més informació, truca al 012. Generalitat de Catalunya. Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 13 a 14 hores, aquí a Ràdio Estel...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Benvinguts al Superestalvi de Caprabo. Aquest divendres 16 i dissabte 17, per una compra mínima de 30 euros, et regalem l'IVA de tota la compra acumulat a la teva targeta Club Caprabo. I també per a les compres de Caprabo a casa, perquè gaudeixis d'un Nadal inoblidable amb els millors preus. Benvinguts al Superestalvi de Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Més de 100 anys, 5 generacions. Tota una nissaga compromesa amb la qualitat i una filosofia centenària. Embotits Ubac, la famosa llonganissa d'Organyà, nascuda d'un dels obradors més antics de Catalunya. I ara també, Ubac us ofereix dos plats típics de les festes. El caldo de Nadal amb pilota i els canelons amb pollastre de pagès i tòfona del Pirineu. Descobreix la tradició de l'excel·lència a ubac1915.com. En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
El divendres 16, després de les vespres, Ràdio Estel connectarà en directe amb el concert de Nadal de la Sagrada Família, una edició especial de Camins amb Rafa Sanahuja, Ignasi Miranda, per seguir el concert des d'un 7:15 del vespre fins a la il·luminació de les torres. Recorda, divendres 16 de desembre, a partir d'un 7:15 del vespre, el concert de Nadal de la Sagrada Família en directe a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0.